8 minuts són els que ens separen de les 9 del matí i és el nostre moment per dir-vos bon dia, que és divendres. A Ràdio Vilafranca tenim moltes ganes del cap de setmana, però també moltes ganes de passar aquestes 3 hores del Penedès d'estiu amb vosaltres. Amb Toni Olivella a les vies tècniques i Clàudia Climent conduint el programa, us acompanyarem des d'ara fins les 12 del migdia. No desconnecteu. Les temperatures de mitja Vilafranca del Penedès avui són una mica més altes que les que teníem ahir i abans d'ahir. Per tant, seguim passant aquesta onada de calor. El més recomanable és refugiar-se a cafeteries que tinguin aire condicionat. Ara mateix la mitja és de 25 graus amb màximes de 33 que arribaran avui. El cap de setmana es preveu sol amb una mica ennuvolat i fins dilluns, que ja us avancem, que hi ha probabilitats de pluja, a veure si serveixen per refrescar l'ambient. Què us sembla? Repassem el que escoltarem durant el dia d'avui. Som-hi! Com que és divendres, un lloc on hi ha molt d'aire condicionat i que s'hi pot anar també els caps de setmana és al cinema. Per tant, la primera cita d'avui és amb el repàs de la cartellera de pel·lícules que s'estrenen durant aquest cap de setmana. A 9:15 del matí, l'Helena Trilla, la nostra coach i programadora neurolingüística preferida, ens explica 4 maneres d'amargar-nos la vida que fem nosaltres solets, sense l'ajuda de ningú. No us ho perdeu. Agost, Vilafranca del Penedès... Ah, esclar, la més típica està al caure ja gairebé en un parell de setmanes. Ja tindrem tots els nervis aquí a Vilafranca. I és per això que nosaltres, a la ràdio, anem convidant a les persones i elements protagonistes d'aquestes festes. Avui és el torn que ens acompanyin a les 10, Pastorets. Hem parlat de cinema, hem parlat de coaching, hem parlat de festa major, tot molt cap de setmana, però el que més cap de setmana potser és són els festivals, les cançons de l'estiu i les músiques i concerts que ens esperen aquests dies. Això ens ho explicarà de primera mà Pere Reventós, el nostre superexpert musical, que ens acompanyarà a 11:15. Una ampolla a Vallformosa és el que sortejarem a partir de les 11 del matí si truqueu al 93-817-2626, on ja sabeu que sempre repassem el Dia Mundial d'avui. Avui celebrem el Dia Mundial dels Amants dels Llibres. Per tant, aneu-vos pensant recomanacions per fer-nos a partir de les 11. I finalment, els divendres hi arriba un moment que ja, quan ho has fet tot, has acabat la setmana, tens tota la feina a punt, ja només tens ganes d'engegar-ho tot, sortir al carrer i anar cap a casa a fer una Coca-Cola ben fresqueta. Nosaltres, aquest moment és quan arriba la bomba de fum, dirigida per Oriol Brull, que posa sobre la taula temes espinosos i també festes majors que no ens podem perdre del Penedès. Tot això és el que anirem desgranant avui divendres. Escolteu-nos, doncs, fins les 12 del migdia.
Penedès d'estiu.
Ha arribat el moment de seure'ns a la butaca, espatxorrar-nos i agafar unes bones crispetes, si pot ser salades, que les dolces embafen una mica. Per això us portem un seguit d'estrenes de cinema que podreu anar a veure aquest cap de setmana ja doncs, al cinema que tingueu a prop de casa. Si la tenen en cartellera, nosaltres us expliquem les que s'han estrenat. Oigo una La primera de totes és francesa i ens agrada començar amb quelcom que no sigui americà. El títol original és Money No Cune i és Amor a segona vista. Escoltem-ne el
trailer. ¿Qué te pasa, Rafa? Desde ayer por la mañana vivo en un mundo paralelo donde mi vida ha cambiado.
¿Qué?
Hasta ayer seguía casado con Olivia, escribía bestsellers, salía en el informativo de las 9, vivía de puta madre. Y ahora me he despertado en una nueva vida en la que mi esposa ya no es mi esposa.
Olivia, Olivia,
Olivia. Ella se ha convertido en una gran pianista y ya no me reconoce.
¿Cómo se llama?
Rafael. Es de locos, de locos, de locos.
¿De qué?
De locos.
Locos.
Estoy aquí, la veo. ¿Ahora qué hago?
Mira su corazón.
¿Qué?
Cuando miré a Morgan por primera vez, me dijo que sintió como una flecha.
Déjate de flechas, eso no funciona. Funciona un poco. Me mira.
Ahí lo tienes. La flecha. Cena con ella el domingo.
Hola.
Hola.
Pero si son mis favoritas.
Tengo buen olfato.
Mark, ¿vienes?
Mark, ¿eres su agente?
Agente y casi mi marido.
Ha pasado algo raro que ha provocado todo esto. Necesito que Olivia se enamore de mí en esta vida para poder regresar a la otra. Sé lo que le gusta, lo que no. Es mi mujer. Olivia, ¿puedo confesarte algo?
Sí.
Nos conocemos hace años. Estábamos juntos, éramos pareja. Nos amábamos, con locura, nos casamos. Por eso lo sé todo de ti.
¿Imaginas?
Sí.
¿Que hubiera sido mi marido?
Eso sería...
¡una locura!
Amor a segona vista del 2019 amb direcció de Hugo Gelin, amb repartiment, per exemple, de François Civil i Josephine Japy, que són els dos protagonistes. És comèdia i la sinopsi és que durant la nit Rafael es troba immers en un món on mai hagués conegut a Olivia, la dona de la seva vida. No sap com ha de recuperar la seva esposa perquè s'ha convertit en un complet desconegut per ella. Tenim una crítica del The Hollywood Reporter, concretament del Jordan Minzer, que diu que és una comèdia intel·ligent però que es queda una mica a la superfície. Fa la sensació de que Gelin, el director, ha desenvolupat la idea sense considerar de veritat què vol dir tot plegat. Tot i així, és una pel·lícula de comèdia que us recomanem perquè s'estrena aquest cap de setmana. Què us sembla si passem de comèdia a una mica de terror? Ens n'anem a històries de por per explicar a la foscor.
Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces, se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos. Y eso da miedo.
Que te jodan.
¿Quieres ver una casa encantada?
Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
Vale, ya está vista. Nos vamos.
Menudo gallina.
¿Qué es eso?
Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. ¿Qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Y si lo que pasa en el libro es exactamente lo que pasa en la realidad. ¡Ay, Dios! ¡Oggy!
¡Estela!
Sales en la siguiente historia. Lo estamos leyendo ahora mismo.
Hay un cadáver que busca el dedo que le falta.
Mi dedo.
Me temo que hemos despertado algo.
No teníais que haber cogido el libro.
¡Tenemos que pararlo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!
El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida.
Creo que ya viene.
Una pel·lícula, en aquest cas sí, americana, Scary Stories to Tell in the Dark, és el títol original d'aquesta pel·lícula de terror. La direcció és d'André Ovreda, el guió de Dan Hagerman, entre d'altres, i el repartiment principal és Zoe Margaret Coletti, Michael Garza i Austin Jazur. De què va, a veure, aquesta pel·lícula de terror? Doncs és un grup d'adolescents que ha de resoldre el misteri que envolta una sèrie de sobte i macabres morts que comencen a aparèixer al seu poble. Està produïda per Guillermo del Toro, per tant, ja ens assenyala una mica per on van els tiros. Tenim una opinió de Film Affinity, la pàgina web de cinema, que diu que és una història d'històries en la que el terror gòtic creix amb l'impressionant i escabrós disseny de criatures invocades. A estones és brillant i gairebé sempre aquesta creativitat es queda també una mica a la superfície, però tot i així li dona una molt bona puntuació, un 4 sobre 5, per tant, és una de les opcions d'aquest cap de setmana.
Pierre, ¿dónde andas? Llámame, por favor.
¿Y bien?
El contestador.
Vaya, no me lo creo. Qué típico de tu hermano.
Ah, ¿porque nuestro hermano acaso?
Sí. No voy a empezar el banquete de mi boda sin mi hermano, ni que me casase yo todos los días.
Bueno, pero sí que es la tercera vez, ¿eh?
Para. Son las dos.
Vaya, solo he tenido problemas. Lo siento de verdad. Estoy muy contento por mi hermano y tu mujer. ¿Sandra?
Sara.
¡Sara!
No quiero que le hables más. ¿Tú te crees que él no se enfadaría si fueses a su boda y te olvidases del nombre de su mujer?
Oye, en serio, Sandra, Sara se molesta por nada.
Tengo algo importante que contaros. He conocido a alguien y estoy enamorada.
Ay, no, te estás precipitando.
No me gusta mucho esa frase.
Os digo que estoy enamorada y que me dais unas caras de entierro.
¿No podrían hacer un poco menos de ruido?
Tranquilo, que están muertos, les da igual.
Lola me contó que os conocisteis en el trabajo.
Me estaba divorciando y Lola era mi abogada.
Y además se va a volver a casar.
¿Con quién?
Con su madre.
Lo he dado todo por esta empresa. ¿Qué voy a hacer ahora? Por el precio que me está echando, tengo derecho a algunos insultos, cabrón.
¿Perdón?
¿Dónde hay que firmar, hijo de...?
La pluma. Tu hermano no es el típico tío que va a contar que tiene un problema.
¿Por qué no me has dicho nada? No soy solo oculista. ¡Que soy tu hermano, coño!
¿Qué? ¿Por qué haces...?
Él siempre va de hermano mayor contigo, pero tú eres como una madre para ellos.
¿No tendrás que anunciar algo por casualidad?
La familia va a crecer.
Oh, genial.
¿Ah, sí? ¿Pero quién?
¿Lo ves? Tú también puedes equivocarte.
Hem marxat un moment als Estats Units amb terror, però ara hem tornat a França. És la pel·lícula Lola i els seus germans, dirigida per Jean-Paul Rouve, i amb el repartiment de Ludivine Sagnier, José García i Jean-Paul Rouve com a principals protagonistes. És comèdia dramàtica, una pel·lícula molt francesa. La sinopsi és que la Lola té dos germans, el Benoit, que es casarà per tercera vegada, i el Pierre, que arriba tard a la boda amb excuses i baralles i bronques. Cadascú viu la seva vida a la seva manera. Benoit serà pare sense estar preparat. La Lola acaba de conèixer un noi mentre acaba aquest els tràmits del seu divorci i pel que fa al Pierre, els seus problemes professionals es compliquen. Tot sembla anar allunyant aquests tres germans, tot i que en realitat són molt inseparables. La crítica li posa una puntuació de 3 sobre 5, per tant també és una opció per veure aquest cap de setmana. Ara ens dirigim als més petits i petites de la casa, o bé a tot el públic en general, perquè nosaltres també les gaudim molt. Mascotes 2, la pel·lícula.
Man,
unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta.
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. Venga a correr y no avanzo. Nada.
Hay alguien en mi lavabo.
Chicos, aquí hay chuches.
¿Alguien conoce al Capitán Pompón?
Ya empezamos.
¡A volar!
¡Ah! ¡Es mi héroe!
¿Eso es normal?
No, para nada, no.
No, aquí no, cielo. No.
¡El bebé abandona el nido!
No, está en casa, conmigo, a salvo.
Max, Liam se ha ido.
¿Qué? El paquete ha salido de la casa. ¿Alguien lo tiene a la vista?
No lo veo.
¡Yuhu! ¡Atención! ¡Aquí el Capitán Pompón!
¡Necesitamos refuerzos!
¡Niños, al cinturón!
El primer paso para no tener miedo...
¡Ay, me pilla!
...es actuar como si no lo tuvieras.
¡Solo es el macaco este!
Aquesta pel·lícula americana de Chris Renat i Jonathan Duvall, d'animació, d'aventures, de comèdia i, sobretot, d'animals. Què hi passa? Doncs que Max s'enfrenta a nous i importants canvis de la seva vida. La seva mestressa no només s'ha casat, sinó que també ha sigut mare per primera vegada. I en aquest viatge familiar coneix un gos granger amb el que aprèn a dominar les seves pors d'aquest canvi de vida. Mentrestant, Gridget, un altre dels personatges, tracta de recuperar la joguina preferida del Max en un apartament ple de gats, per tant, tota una aventura. Snowball, per altra banda, s'embarca en una perillosa missió per alliberar un tigre blanc. Per tant, és una pel·lícula que no té pèrdua, sobretot per aquells petits i petites de casa que la vulguin anar a veure, i també s'ha estrenat aquest cap de setmana.
La rumba de Barcelona ventila y tiene compás. La rumba de Barcelona...
No abandonem l'animació perquè ens n'anem a Playmobil, la pel·lícula.
¿Qué está pasando en este sitio tan raro?
En este mundo, nada es lo que parece.
Hace un momento todo era diferente. Muy diferente. Estaba con mi hermano Charlie.
¡Es magia! ¡Charlie, no!
¿Qué está pasando?
Tengo que encontrar a mi hermanito. Está muy cambiado.
¡Tengo super fuerza!
¡Increíble! ¿Cómo os llamáis, guerrero?
¿Charlie?
Me esperaba una voz más grave.
¿Me ayudas a encontrar a Charlie? Alguien se lo ha llevado.
Con mis contactos encontraremos a tu hermano. Tú, tranqui. Uno de ellos es el mejor agente secreto del mundo. Por aquí. Durante los últimos meses, varios ciudadanos han desaparecido de repente.
¿Será la misma gente que se llevó a mi hermano?
Estoy 100% casi seguro.
¿Todos listos para divertiros?
¿Luchando en mi arena? ¡Yo declaro estos juegos
inaugurados!
¡Liberad a la bestia!
¡Que viene!
¡Venga, hay que motivarse! ¡Ah! ¡Triceratops! ¡Ah! Nos adentramos en territorio peligroso.
¡Hola!
¡Toma ya!
¡Vamos a por ti, hermanito!
¡Alucinante!
¡Sí! No hay posibilidades de morir ni nada, ¿verdad?
¡Me parto contigo!
¡Ay!
¡Me encanta!
¡Vamos, Charlie! ¡Podemos hacerlo!
¡Sí!
¿Cómo puedo? puedes comer en un momento así.
No podrás ayudar a tu hermanito si te mueres de hambre. ¿Hola? ¿Cómo dice, señora albóndiga?
¡Quiero conocer a Marla! ¡Oh, manos! ¡Manos!
Una pel·lícula també d'animació, Playmobil, la pel·lícula aquestes joguines que tots i totes coneixem de quan érem més petits. Val a dir que Mascotes té més bones crítiques que aquesta, però bé, també és una recomanació del cap de setmana, també pels petits de la casa. I finalment us deixem amb l'última recomanació, que és també francesa. Es diu Un estiu a Eivissa i és sobre un podòleg conservador que amb la finalitat de guanyar-se els fills de la seva nòvia se'n van ells de vacances a Eivissa. El director és Arnaud Lemort i us deixem amb el tràiler per tancar la secció.
¿Y a dónde vais?
A casa de mis padres.
Vaya vacaciones os pegáis los podólogos.
Philippe y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis.
Pues qué mala pata.
¿Cuándo nos piramos de aquí?
Papá, tu turno, te toca.
¡Mamá, vámonos!
Haz un trato con él. Si lo prueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones.
He aprobado, mamá.
En Ibiza lo vas a flipar, colega.
¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza?
¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yonkis?
Bienvenida a Ibiza. Bienvenidos a la fiesta.
Me alegro tanto de que hayas venido.
¿Todos los días con esta música infernal?
Yo no he elegido venir con Shrek.
¿Shrek?
Mamá, es un carroza.
¡No! ¿Qué hace ese tarado?
¡Ah! Cariño, menuda casualidad. Conozco a Frankie de hace mucho, mucho tiempo.
Nunca me has hablado de esa época.
Fue
no,
una...
bien hecho.
Ya, no, no, yo, mejor...
Soy Philippe.
Tess, yo soy Ludmila.
Por fin vemos monumentos en Ibiza.
En tus sueños.
Bueno, venga, vámonos ya.
¡Esto es el paraíso! Make the ground shake, make some noise. Feel the earthquake, shout to my homies. Roll it down to the morning light. Get it poppin', crank it up. Let's get wild, raise your cup. Throw your hands into the sky.
Batman no deja de mirarme.
Radio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Bon dia, ara són 9:45. Us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. La DO Penedès preveu una barema 2019 d'alta qualitat. Segons la climatologia dels darrers mesos i l'evolució del raïm en el darrer cicle vegetatiu, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès preveu una barema 2019 marcada per una molt bona qualitat. Segons els registres recollits fins ara, la maduració del raïm es preveu molt bona, així com la seva sanitat. Uns càlculs que permeten anunciar que l'inici de la barema tindrà lloc entre el 15 i el 20 d'agost aproximadament. Aquesta data d'inici fa preveure que la collita comenci com l'any passat, quan les primeres varietats van entrar als cellers a mitjans d'agost. L'Espai Jove a la Nau fa un bon balanç dels primers mesos de funcionament. El nou equipament per a joves de Vilafranca, l'Espai Jove a la Nau, es va posar en marxa el mes de febrer. Mig any després, el regidor de Joventut, Miquel Medialdea, fa un bon balanç del treball que s'ha fet per donar a conèixer l'equipament i per dotar-lo de vida. La programació d'activitats s'ha anat consolidant i els vilafranquins i vilafranquines han pogut conèixer l'espai i els serveis que ofereix. Durant aquest estiu, la Nau ha acollit el que abans era la programació del Jove Estiu en un horari més ampli i durant més temps. De fet, de juny a setembre hi ha una cinquantena d'activitats programades. Ingressa a presó un presumpte assetjador de menors detingut per la policia local de Vilafranca. La policia local ha detingut l'individu que setmanes enrere havia assetjat una menor al barri de l'Espirall. L'home, sobre el qual requeia una ordre d'allunyament de 500 metres de la noia, a la qual presumptament hauria assetjat, i posteriorment una ordre judicial de prohibició d'accés al municipi de Vilafranca, va ser detingut dimarts per un presumpte delicte de trencament de condemna en personar-se a les dependències policials amb actitud desafiant. L'individu de 26 anys va passar aquest dimarts a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca, que va decretar presó provisional. I el quartet TAC, amb els vilafranquins Roger Martínez i Joan Solana, tanca el cicle Escenes Fresques. TAC és un quartet que es va originar l'any 2011 al taller de músics. Està format per dos músics vilafranquins, el saxofonista Roger Martínez i el pianista Joan Solana, i dos de les comarques gironines, el contrabaixista Manel Fortià i el bateria Marc Bòdalo. El quartet actuava dimecres al vespre al Pati de la Nau, en la que era la darrera proposta del cicle Escenes Fresques, que ha vingut portant a aquest espai diferents espectacles i concerts durant els dimecres d'estiu. TAC va enregistrar el seu primer disc l'any 2013 gràcies a haver guanyat el premi per votació popular del concurs Jazz Fusió de la Fundació Paideia de Corunya, llavors encara amb Joanjo Fernández al piano. L'any 2016 publicaven el seu segon treball, Freakendo. Això és tot de moment. Nosaltres tornarem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca,
perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca, que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Sap per què diem que Cal Vicentó és més? Perquè Cal Vicentó és símbol de qualitat, serietat, bon preu i un gran assortit en productes. Cal Vicentó, al seu servei des del segle XVIII. Més de 200 anys d'experiència. Qui pot oferir més?
I si ens canviem el menjador? Que no és l'hora de tenir sofà nou? I si guanyem més espai amb un canapè? I si dormim al millor matalàs del mercat?
Tot això ho trobaràs a la teva tenda Oportunissimo més propera. Amb la millor selecció, les millors promocions i els millors preus de la província. Garantit!
No ho dubtis. Abans de comprar res, vine i sortiràs guanyant. Oportunissimo.
Estem a la Canonja, a Valls i a Olèrdola.
Pa de Castells. El resum de les diades destacades, el repàs de la història dels castells, el termòmetre casteller i molt més. Va de Castells, presentat i dirigit per Pep Ribas, amb el seu equip de col·laboradors fent pinya. Els diumenges a les 9 del vespre i els dilluns una hora més tard, Va de Castells a Ràdio Vilafranca. Has de portar un conjunt molt ajustat. Les prendes íntimes de control Genira et faran lluir una figura perfecta amb la màxima comoditat. Tot un conjunt de peces reductores on podràs escollir el model que més se t'adapta, reduint fins a una talla en zona abdominal i lumbar. Vine a conèixer les novetats de Genira que combinen la sofisticació de les blondes amb l'efecte moldejador, sense oblidar-nos del confort, aconseguint el punt perfecte entre efecte reductor i seducció, amb un disseny extraplà completament invisible, que no marca sota les prendes més ajustades. Les pots trobar a Palau, al carrer de la Parellada 1 de Vilafranca, on t'assessorarem del millor model per a tu. A més, durant tot el mes, per cada compra et farem un obsequi. Vine i descobreix el món shopping de Genira a Cal Palau.
A la Duc, Grup El Vilardant, som especialistes en productes de quarta i cinquena gamma dirigits al canal Horeca. T'oferim productes innovadors i de qualitat pel teu restaurant o càtering. Descobreix el nostre ampli catàleg amb més de 600 referències a laduc.es. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 890 65 80. Et visitarem personalment i t'assessorarem en tot allò que necessitis. La Duc, garantia d'èxit. La Duc.es.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.
Els divendres s'apropa el cap de setmana i també, vulguem o no, és un moment que estem més amb nosaltres, no? I ens trobem, i bueno, fem potser coses que ens agraden més, que no pas anar a treballar. I a mi el que m'agrada molt dels divendres és començar aquest cap de setmana amb l'Helena Trilla. Helena, bon dia.
Hola, bon dia, Clàudia.
Per trobar-nos una mica nosaltres, ens acompanyes aquest agost amb un seguit de seccions que jo he de dir que fan cada dia una bona pinta, que dic, aquesta és insuperable, i pam, em porta una altra. Avui, l'Helena, a veure si ho dic bé, ens parlaràs de quatre maneres d'amargar-nos la vida.
Sí, sí, noia, sembla...
Moltes gràcies, Helena. Quin regal.
Quin regal, oi? Per aquest estiu. Com t'ho explico, això? És que és molt atractiu i alhora és molt real. Ja ho anirem descobrint a mesura que us vagi explicant.
Clar.
Quatre maneres d'amargar-nos la vida... Espera, que al proper programa parlarem de quatre maneres més d'amargar-nos la vida amb els altres.
Ah, aquesta és d'amargar-nos-la nosaltres,
solets,
sols.
Solets, no necessitem
ningú. Si tu estàs en una habitació sol i solet. Tu et pots amargar la vida, eh?
Aquesta és la gràcia.
Que bé, que bé saber que es pot aconseguir, eh?
Sí, i si us en recordeu, en el programa anterior de l'Haz un clic, vaig dir, en els programes esbrinarem algunes cosetes que jo faig a la formació.
Molt bé.
Pues és descobrir com solets, sense necessitat de ningú, ens podem amargar la vida amb quatre patrons o quatre comportaments que han estudiat des de, bueno, des d'una corrent de psicologia, teràpia breu, concretament.
Vale. O sigui, això no t'has tret tu de la màniga aquí quatre coses que ens vulguis explicar?
No, m'hagués agradat potser tenir aquesta imaginació, però no. Això és un fruit de molts estudis, de molts anys d'una escola de psicologia de Palo Alto, de Califòrnia, on estudien precisament que hi ha aquestes vuit lògiques, en aquest cas quatre solets i quatre amb els altres, de trobar solucions a problemes que tenim en el nostre dia a dia que realment no només no ens solucionen aquell problema, sinó que l'agreugen. M'explico?
Sí.
És a dir, quan nosaltres tenim una situació, una queixa, un problema, el que fem és buscar una solució des d'una lògica.
Vale.
Aleshores, provem, intentem resoldre aquella situació amb aquella lògica i no ens funciona. Llavors, el que fem, el normal seria agafar i buscar una altra solució.
Vale. Però ens ofusquem en la primera, no?
I ens pensem que no ho hem fet bé i ho fem una altra vegada amb més intensitat.
Clar.
I aleshores ens torna a sortir malament. I a més, no només ens surt malament, sinó que, com dic abans, ens està agreujant encara més el problema. Ara anirem descobrint quines són aquestes quatre...
Clar, perquè ens estàs portant una mica aquí al Santo Grial, o sigui, que si evitem aquestes quatre coses, no ens amarguem la vida.
Correcte. Sí, sí, a més, ja ho anirem veient, eh? Són coses quotidianes que ens passen a tots. I que...
Ara m'estic imaginant algú, jo què sé, fent-se el dinar que no troba les pinces de girar la carn que ha posat a la paella, no?
Sí.
I ho intenta fer amb la mà, i es crema, i vinga una altra vegada, i penses, tot tu, busca una forquilla...
Vale.
No?
Mira, en aquest cas... Segurament, en aquest cas... Vale, m'agrada molt això que acabes de dir, Clàudia. Perquè en aquest cas, quan tu et cremes, lògicament el dolor és tan evident que sí que ràpidament el cervell ens ajuda a buscar...
Diu, mira, no.
No, per aquí no anem bé.
No ho estàs... Noi, fota't un cafè perquè
correcte,
no ho estàs...
No. Ara, aquests patrons que et dic, o aquests comportaments, aquestes lògiques, són molt sutils.
Clar.
I aquí no som capaços, per nosaltres mateixos, de veure que ens estem caient de quatre potes.
Que estan a poc, no?
Sí.
Molt bé.
I és que ja quan anem descobrint, jo crec que serà més fàcil d'explicar.
Ens has dit que això ve dels Estats Units?
Sí, dels anys 70, de l'escola de MRI de Palo Alto.
I parla de comportaments que hem d'evitar.
Sí. De prendre consciència i a partir d'aquí canviar l'estratègia. Al final hem de canviar l'estratègia, d'acord?
Molt bé.
Us explico la primera, ¿vale? La primera és forzar lo espontáneo. Què vol dir això? Tu hi ha moltes situacions, eh?, en les que forcem una cosa que no surt natural, una molt habitual. Jo estic casada, estic casat, tinc feina, tinc fills, tinc salut, i em dic, ai, és que jo hauria d'estar contenta, si jo ho tinc tot. No sé, què em passa, si ho tinc tot, per què estic així? Tu, si estàs com estàs, és perquè hi ha alguna cosa, alguna àrea de la teva vida...
Una peça que no està encaixant.
Que no està encaixant, no? Com l'altre dia dèiem, el puzzle, no passa res, analitzem i veiem, però estem forçant una cosa que no és natural.
Vale.
Una altra seria, te'n vas a dormir i l'endemà t'has de llevar per anar a treballar i pel que sigui aquell dia doncs no pots dormir. I lo normal és començar a contar ovelletes, a canviar de postura, a respirar...
Ara treus la cama fora, ara fiques la cama dintre el llençol, ara obres la finestra...
És a dir, totes les solucions que busquem tenen la mateixa lògica, no? Que és dormir. I dormir, en aquell moment, pel que sigui, no surt de manera espontània. Per tant, quan més et forcis a dormir, menys dormiràs.
Vale.
Després us explicaré què és el que s'ha de fer en cada
cas. És a dir, la nostra vida no pot estar al segon planificada,
no.
Vale? Perquè som humans i hem de sortir una mica d'aquesta planificació obsessiva de, si no dormo 8 hores, demà no et moriràs.
Això
no passa res.
Exacte.
Tu tenies 17 anys i tu hi havia dies que no dormies.
És veritat.
I ets aquí,
és veritat,
no? Tranquil.
És veritat. Clar. Exacte. És com allò de, quan estàs contenta, tu vols deixar d'estar contenta?
No, per favor.
Vale. Què ens passa? Quan estem, potser, doncs, tristos o ens preocupa alguna cosa, no podem dir, no tengo que pensar en eso.
Clar,
perquè,
no.
Además, quan més digui no tengo que pensar en eso, más estoy
més
pensando.
Més hi pensaré.
Ho veus?
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
Esforzarlo espontáneo, ¿eh? O no me puedo poner rojo, per gent que potser li costa parlar en públic. Ai, és que no em puc posar vermell, és que jo... No.
Això m'ha fet molta gràcia quan ho has dit abans d'exemple micro tancat, perquè quan vaig començar a sortir a la tele, jo pensava, és que semblo automàtic, tio.
Vale.
I al final la gent em deia, bueno, però... rius i tal, i no passa res que estiguis vermella. I vaig dir, ostres,
pues
doncs
veritat,
no passa res.
No passa res.
Sí,
I a que en el moment que no passa res...
Pues ja
com
no et poses tan vermell.
Sí, perquè sí. És una reacció inclús física, eh?
Mm-hmm.
Quan més jo estic pendent de que no em puc posar vermella perquè estic nerviosa, més vermella m'estic posant.
Clar.
Per suposar, més nerviosa, perquè...
Perquè estàs ficant més pressió a sobre la pedra aquesta roent que
tens. Això mateix. És, bueno, no passa res. Mira, estic nerviosa, és la primera vegada que faig això.
Clar.
Em poso vermella, a més, només ho noto jo, no passa res.
Al final, la transparència ens ajuda, eh? També això de no forçar lo espontani.
Acceptar.
Molt
acceptar.
Bé.
Al final, les emocions s'han d'acceptar. És important. Si estem tristos, tenim ràbia. Estem contents.
Clar.
S'han d'acceptar. I no podem forçar una cosa que no ens surt natural. D'acord? Mm-hmm. Per tant, primer comportamiento, primer patró disfuncional que ens fa amargar-nos la vida és
forçar.
Voler algo que no tenim.
Exacte.
O no voler algo que ens està passant.
Vale.
En el moment que acceptem aquella emoció o allò que ens està passant, trenquem aquest patró. Vale?
Aquesta seria la primera manera.
Sí.
Som-hi.
Vinga, la segona. Controlar fins descontrolar. Estan totes molt lligades, eh? I és més,
vale.
Hi haurà gent que dirà, ah, vale, a mi em passa aquesta i aquesta.
Vale.
És molt normal.
És normal.
Tots tenim algun comportament disfuncional d'aquests.
Mm-hmm.
Controlar fins a descontrolar. Vol dir que vols tenir les coses sota control. Les persones, aquesta falsa seguretat també, no? I aquesta falsa sensació de tenir-ho tot controlat, les coses no les podem controlar. No podem controlar tot el que ens passa.
No, hem de fer una mica l'anunci aquell de Big Water, my friend, no?
Això.
Vull dir, tranquil.
Sí, vull dir, i centrar-nos, com dèiem l'altre programa, en allò que depèn de nosaltres.
Mm.
Hi ha moltes coses que sí depenen de nosaltres, n'hi ha moltes que no.
Clar.
El control fins a descontrolar, jo aquest sempre el visualitzo i em trobo molts clients, que és quan, no, per exemple, no s'atreveixen a dir les coses, no són capaços de dir que no, van aguantant.
Porten la vida que creuen que han de portar, no? I llavors és com, no puc sortir d'aquest patró perquè és el camí que m'he traçat.
Exacte,
passat, eh?
És com un perfil molt rígid, no, també.
Quin agòbio, eh?
Però això passa,
sí,
eh?
Sí, i tant.
I jo ho veig cada dia. I llavors què passa? Quan una persona es vol controlar tant, que arriba un moment que la olla està...
Peta per alguna banda.
Llavors ens descontrolem. És aquelles discussions, no?, de dir... Però, ¿y esto ahora? ¿Me dices esto después de tanto tiempo?
Mm-hmm.
¿Y esto a qué viene?
Clar.
Pues aquella persona ha anat aguantant, fins que al final ha explotat.
Molt bé.
Aleshores, això és algo que hem de fer en aquest cas.
Aprendre a dir que
no. Aprendre a dir que no. sí, desenvolupar habilitats d'assertivitat, d'acord? Per dir les coses amb respecte, creure...
Però dir-les, eh?
Dir-les, dir-les. Sempre dic, quan no diem, quan no sabem dir que no els altres, ens estem dient que no nosaltres.
Clar.
Ostres, això és...
Vindria a ser una mica, per posar un exemple, eh? Aquells homes que des de petits se'ls ha dit no has de plorar, no has de plorar, no has de plorar, no has de plorar, no? Que s'ho queden tot a dintre.
Sí.
I allò el dia que peta no hi ha Déu que ho pari, no?
Exacte.
En canvi, jo, Helena, jo porto tota la meva vida plorant com una magdalena.
I perfecte, no?
Estic la mare de bé, eh? Jo no tinc res a dintre que hagi de treure, saps? Pues
això està molt bé.
Clar, seria una mica això, no? De tu no t'ho guardis a dintre. Et treu.
Correcte.
I si tu no et ve de gust, digues, mira... No em ve de gust fer això.
Gràcies.
Em sap greu, ja ens veurem un altre dia.
Això mateix, exacte.
Molt bé.
Vale? Clar, aquest no plorar, no plorar, no plorar, és el forzar los...
Exacte.
Clar, és el que dèiem abans, però que al final em controlo i peto.
Clar.
Estan tots molt relacionats.
Molt lligats. Molt bé.
Per tant, ojo, els oients que ens estan escoltant, si tenen fills... que no els hi diguin...
No ploris.
No ploris, això no ho has de fer, com
a
home.
O aquella, que te'n fa molta gràcia, no estiguis trist. Sort que m'ho has dit, tio, perquè si no, no sé com...
Veus?
No sé com he sortit d'aquí.
Exacte, no estiguis trist, mira...
Quina tonteria.
Clar,
si estic trist, tio.
Exacte, si és així, o... El pitjor que li podem dir a una persona que potser pues, ha tingut la mort d'un familiar és tranquil, tot passarà.
No.
No, vull dir, com a molt, si el volem ajudar realment, l'únic que hem de dir és estic aquí pel que necessitis.
I és una merda el que t'ha passat.
Això mateix, això mateix. Vale? I jo estic aquí si em necessites. Mm. Perquè la persona tindrà el seu propi dol.
Clar.
No estiguis trist per el que t'hagi passat.
I no tinguem la necessitat de controlar-ho tot d'aquesta manera.
Exacte.
Molt bé. Vale. Aquest seria el segon comportament.
Molt bé.
Tercer.
Aquest m'encanta. A més, aquest reconec que és el que jo
pateixes.
Tenia i de quan en quan sale, però lo identifico ràpid.
Molt bé. Això està... Lo important és la identificació.
Sí.
Molt bé.
Buscar el 100% de la seguretat. Veus que també està relacionat amb l'altre. És buscar... Vull dir... És, primer, perfil de persones molt exigents, molt perfeccionistes, que no es permeten tenir errors, no? Llavors és buscar la perfecció, buscar la seguretat. També aquest buscar el 100% de seguretat és estarà bé aquesta decisió? O sigui, tinc que deixar la feina, estarà bé fer això...
Què passarà? Quines conseqüències tindrà?
Exacte.
Mira, les conseqüències no les saps i potser demà et fots un cop a...
És que no ho sabem.
Et cau una torreta al cap i...
Exacte.
Santes Pasqües.
I això no pots controlar-ho. Llavors, això crea molt de patiment.
Clar.
Perquè buscar la perfecció és impossible. Som sers perfectament imperfectes.
Mm-hmm.
Ens equivoquem i gràcies a les equivocacions podem aprendre, que no tothom aprèn, però... Si ens equivoquem, hauríem d'analitzar, reflexionar.
Però sí que és cert que tu busques aquest entorn que sigui 100% a la teva mida, 100% als colors que t'agraden.
Clar, i això també és una rigidesa i un patiment...
T'anava a dir, perquè és que és molt dur, les persones que ens passa, perquè a mi també m'ha passat això, d'ostres, és que la primera que ho estic passant malament sóc jo, i això no és gens com jo voldria el meu refugi.
Clar, exacte.
No? I tot i així me l'estic jo aquí construint, estic jo sola posant les pedres,
i
no entenc jo què punyetes estic fent. No?
És això, i llavors aquí hem d'entendre pues, això, que no hi ha la perfecció, que la seguretat al 100% no la podem trobar. Jo quan vaig estudiar aquesta corrent de teràpia breu, me'n recordo que el professor va dir una frase i a mi em va impactar, a veure si sóc capaç de transmetre-les perquè a la gent també l'impacti. No? Al final ell va dir que la vida és un 6,5. La vida és un 6,5. I que per a què queremos un 10, no? Al final és, la vida és un 6,5. En una àrea, a lo mejor seré un 9, però en otra seré un 5.
Clar.
O un 4.
Clar.
És a dir, no podem ser perfectes amb tot.
Clar.
També tornem a l'acceptació. Coneixe'ns quines habilitats tenim, quines coses no sabem o no aprendrem o no fem bé, doncs bueno, no passa res.
Llàstima també que aquesta potser és ve donada per aquesta societat competitiva en la que vivim, no?
Sí.
Que tot impulsa que... O ets blanc o ets negre, no? I
no hi ha grisos. No?
Exacte.
Sí. Mira, jo conec molta gent i aprenc molt d'ells cada dia. Gent que diu, no, és que jo avui penso així i demà penso així d'una altra manera.
Home,
i és aquesta flexibilitat.
Imagina't que votessis el mateix que votaves quan tenies 16 o 17 anys.
Oi,
és que
sí.
Agòbio,
clar,
no?
Clar.
Vull dir, és que no sé.
Clar, és que les coses canvien,
clar,
no?
Clar, exacte.
Llavors, aquest buscar la seguretat també, mira, també una cosa que hem de tenir clar és que la seguretat és pels cotxes, és pels pneumàtics. La confiança Clar. És la confiança de saber que tens els recursos i si no els tens, els pots trobar
Clar.
Per resoldre allò que et vagi passant a la vida.
Mm.
Que ningú diu que la vida sigui fàcil, ni meravellosa, ni un camí de flors.
I tractem-nos millor nosaltres,
Exacte.
No? Perquè a vegades ens matxaquem
massa. Ens matxaquem
massa.
Molt, vull dir, sí. ens fustiguem, i quan surt alguna cosa malament estem tot el dia matxacant-nos. Llavors aquí la prescripció que us diria és, escolta'm, permeta't fer un error. Un error perfecte cada dia. Un
Clar.
Error d'aquells que potser només sàpigues tu.
Clar.
Que els altres ni se n'enterin. Però que tu et donis compte de que allò no ho has fet perfecte i que no ha passat
I
res.
Està bé.
I que no ha passat no? res.
Molt bé.
D'acord?
Sí que tots van lligats amb això de l'acceptació, eh?
Sí, molt. Sí, és que l'acceptació és una paraula és molt fàcil de dir,
Clar.
No?
Però
sí. crec que és la, per mi és la clau de la, del benestar de la persona. Acceptar el que et passa. Pensar, analitzar què pots fer respecte a allò per no resignar-nos, perquè no
I
volem
tant.
Resignació, però acceptació de lo que sentim i de lo que ens va portant la vida per treure un aprenentatge crec que és important.
Ens falta l'última manera d'amargar-nos la vida que tenim.
És la que més m'agrada.
Si sí, jo, deixat... de moment, en algunes que has dit, soc una experta, eh? O sigui, jo tinc màster d'això.
Mira, fixa't sí. que aquest estudi està basat en estudis de, doncs de molta gent.
Clar.
I al final és, bueno, és un estudi i és una realitat, eh? Que ja fa molts anys. Vull dir que ets tu i quasi tots els oients en algun d'aquests patrons s'ha vist identificat.
Espero i desitjo.
Que no siguis l'única, no?
I tant.
L'últim m'encanta. Vencer el miedo aplazándolo. Vèncer la por, pues això, ja ho haré mañana. Saps allò, això, la procrastinació que ara està tan de moda?
No només amb feina, sinó també amb decisions que hem d'afrontar.
Ara, clar, decisions, que clar, les decisions que hem d'afrontar ens fan por, és lògic. És algú que no coneixem,
clar.
És algú que no sabem com anirà, no? I ens l'anem aplaçant. Aquella decisió, aquella tasca que no volem fer, aquell allò, doncs ho anem deixant. I què passa quan algú ho anem deixant? Com ens sentim? O sigui, hi ha una cosa que ens fa por...
Que la bola es fa més grossa, segur.
Pues això.
No? Perquè si dius, tu m'ho trec de sobre un dia, vinga, doncs ja està.
Ja està.
Com una tirita, ràpid, no?
Exacte.
Però, ostres, si ho vas deixant, no?
I què passa? Ho vas deixant, no? Per exemple, situacions quotidianes, doncs... a la feina, coses que et fan mandra, que no t'agraden, que et fan por fer-les per la que sigui, i ho vas deixant. I tu cada dia fas a la llista les coses que tens pendents de fer. Bueno, doncs aquelles coses van pesant
Clar.
I cada vegada pesen més.
Clar.
Cada vegada tu et fas més petita, més petit, perquè allò s'està fent gran, com tu dius, una bola que s'està fent gran.
Clar.
Per tant, és l'estratègia, dius, a veure si ho lliguem. Els patrons, la solució a algo que ens fa por en aquest cas és no m'enfronto. M'explico, la solució
clar.
És com em fa por o no m'agrada...
Jo em quedo aquí i ja marxarà,
ja ho faré,
no?
Ja ho faré demà. Però clar, aquest demà no arriba mai.
Mm-hmm.
Aleshores, aquesta por es fa més gran. Llavors, aquesta solució no és la més adequada.
No.
A la por la hem de mirar a la cara. Quan a la por la mirem a la cara es converteix en valentia. Per tant, si hi ha coses que et fan mandra, que et fan més por de fer-les...
La primera. Clar.
Quan més aviat millor, perquè quan ho fas et sents bé.
El pes que et treus de sobre,
sí.
Helena,
vale.
Quan fas una cosa que et fa pal. És que...
Sí, doncs el primer. I llavors després et dones una recompensa.
Clar.
Mira, la gent que té èxit, que hi ha molts estudis fets de persones que com arriben a tenir èxit, que podríem definir el que és èxit. Eh?
Sí, per cadascú segur sí. que té una definició diferent.
Però bueno, gent que aconsegueix les coses que es proposen, per exemple, podríem dir que podria ser un èxit, són gent que fan el primer el que no els agrada. Perquè
Clar.
A tothom hi ha coses que hem de fer que no ens agraden.
Clar.
Però els seus patrons és me lo quito d'encima, lo hago i així després me recompenso.
Clar.
No al revés. Vull dir, la recompensa ve quan tu has fet alguna cosa que doncs no t'agradava o et costava fer. I ens et fas un premi, et premies, d'acord? Per exemple, amb les fòbies. Un exemple molt fàcil. Si has tingut un cop amb un cotxe, que ja no et dic un accident, però millor un cop una mica més gran de lo... I això t'ha impactat una miqueta. Agafes i dius, ui, ja no agafo el cotxe, va.
Agafa'l just l'endemà.
Clar,
sí, clar
perquè
clar.
Si no li dius a l'amiga, que em pots portar tu? A la mare, que m'acompanyes tu?
I el dia que no tinguis a ningú?
És que, a més, el tema és aquest. Si les persones que estan al teu voltant et volen ajudar, el pitjor que han de fer és acompanyar-te i fer-ho ells.
Clar.
Perquè aleshores, aquella por que tu estàs tenint, ells, sense donar-se compte, amb tota la intenció d'ajudar-te...
L'estan reafirmant,
ara,
no? Estan dient, és normal, evidentment l'has de tenir, jo t'hi porto, no?
I no. Llavors, aquí el que hauríem de fer és, com a molt, és, va, t'acompanyo, però l'agafes tu,
clar,
per exemple.
Jo vaig de copilot al costat i no hi ha
per
problema.
Per exemple, que
ni això.
Ni això, perquè llavors la persona sempre té aquella dependència a l'hora de fer les coses. Ho veus, els patrons, com
sí.
funcionen?
Sí.
Per tant, en aquest cas, si tenim por a fer alguna cosa, mira, pensar, què és el pitjor que em pot passar?
Clar.
Què és el pitjor que em pot passar? De fer aquella tasca que em feia mandra o que em feia por fer-la. Que em pugui equivocar. Està relacionat amb l'altre.
Acceptem que ens podem equivocar.
Exacte.
Molt bé.
Imagina't quantes situacions podem tenir al llarg del dia sense donar-nos compte, fins que prenem consciència.
Clar. Sí, suposo que ara el fet d'haver escoltat el programa que ens has portat avui, no?, farà que moltes persones, quan es trobin en aquesta situació d'agòbio, no?, creixent aquí al pit, que a vegades diu, he de dormir, he de dormir, calla, què m'està passant?
Exacte.
Això és la primera llumeta,
sí,
no?, que s'ha d'encendre.
Sí, això mateix.
Com està? Molt bé. Doncs
pues mira, em poso a llegir un totxo de llibre...
Que sí, i que potser no dorms.
Oh, tampoc dormo. Però és que el tema és que en el moment que tu comences a fer una altra cosa, que ja no és per dormir, el més normal és que dormis.
Segur. I tant que sí. Escolta, Helena, doncs avui hem parlat de quatre maneres d'amargar-nos la vida nosaltres solets.
Solets, ja veus que no hem necessitat
no,
a ningú?
No, en absolut. Aquí passa tot i ens ho fem a nosaltres a la nostra mida. I la setmana vinent parlem d'amargar-nos la vida amb altres
amb
persones.
Altres, sí,
eh?
Aquí també és molt divertit, perquè ja entren altres factors que són molt interessants i que també el descobrirem.
Doncs jo ja en tinc ganes. Escolta, ens veiem divendres que ve, Helena.
Moltes gràcies, Clàudia.
Des d'estiu, amb Clàudia Climent.